Bon dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7. Com sempre, aquí a la Primera Pedra en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Aquests dies, de fet, fins al 14 de juliol, si passegem pel centre de Barcelona, al carrer Balmes, amb Consell de Cent, trobarem el Museu del Modernisme de Barcelona, on aquests dies es pot visitar l'exposició dels quatre gats bressol del modernisme. Gabriel Pino és el comissari de l'exposició. Molt bon dia, Gabriel.
Molt bon dia.
Un museu que ja té 10 anys, obert el 2002, i que estaràs d'acord amb mi que encara hi ha molta gent que, de fet, no el coneix, que és com un espai una mica secret.
Bé, és curiós perquè és més conegut pel turista o pel visitant de fora del país que pels de casa nostra.
És veritat.
I sí, és cert, estem al mig de l'Eixample i és aquell museu que, precisament, si Barcelona és un gran museu arquitectònic del modernisme, doncs en el Museu del Modernisme de Barcelona es pot veure els interiors d'aquests pisos i d'aquestes cases emblemàtiques de l'Eixample.
Uh-huh. I va néixer, com dèiem, fa 10 anys ja, fundat per la teva família.
Sí, pels meus pares, pel Fernando Pinós i la Maria Guirao, i això és degut doncs, a un resum de tota una vida dedicada a l'art i especialment al modernisme, perquè nosaltres també som antiquaris i galeristes, i va ser doncs, en un dinar familiar que vam pensar, tenim una col·lecció prou important, de gairebé 400 obres molt emblemàtiques, de mobiliari, pintura, escultura i arts decoratives, i a més, doncs, que inclús actualment estem deixant obres en préstec de diverses exposicions tant nacionals com internacionals i curiosament fins que no hem inaugurat nosaltres no hi havia cap museu o cap entitat que es dediqués precisament a fer aquest relat del que va ser el modernisme a casa nostra.
Uh-huh. Un relat que val la pena visitar sempre i que ara especialment perquè justament hi ha aquesta exposició. La taverna dels quatre gats va ser fundada per Casa, Rossinyol, Utrillo i Romeu i va ser clau en la renovació del modernisme. Entre els artistes que van impulsar el moviment es trobava el jove Pablo Picasso. Aquesta exposició és part dels actes de commemoració dels 50 anys de la mort de l'artista, de Pablo Picasso. Què hi veurem? Què hi trobarem?
Bé, és una selecció de gairebé 200 obres. Com bé dius, doncs, els quatre gats, juntament amb el Cau Ferrat, doncs, són els epicentres del que va ser el modernisme català, però especialment els quatre gats doncs, va ser el bressol d'una jornada una fornada de joves artistes encapçalada per Pablo Picasso, en els quals doncs, van ser els revolucionadors doncs, del que va ser la modernitat viscuda a casa nostra. I a més, com bé deies, no, celebrem o estem a l'any Picasso i, de fet, no es podria parlar de Picasso sense la seva relació amb Barcelona i especialment amb els quatre gats. És a dir, que si no haguessin existit aquests sis efímers anys de vida dels quatre gats, poques coses en podríem parlar del que va ser el modernisme, no? Especialment doncs, per aquesta, insisteixo, per aquesta generació jove de joves artistes.
Una mostra que també recull aquell contrapunt d'aquella bohèmia barcelonina, situada als quatre gats i també el Cercle de Sant Lluc. Hi ha aquesta contraposició.
Sí, de fet, l'exposició, aquests contrapunts estaven presents durant tot el recorregut. És a dir, l'antítesi dels quatre gats, que va ser el Cercle de Sant Lluc, no? Aquest grup d'artistes que volien promoure l'art des d'un punt de vista cristià, encarcelats per Antoni Gaudí i els germans Llimona, i l'antítesi, la modernitat, els underground, que eren els quatre gats, que aquests, doncs, això, no? Són els grans revolucionaris i els que intenten, doncs, renovar aquest esperit artístic i crític, doncs, el que va ser la capital catalana.
Mm-hmm. També es veu la influència de Montmartre?
Sí, efectivament, és a dir, els quatre gats, no es diu els quatre gats sense l'Etat Noir de París, a Montmartre. Mm-hmm. Pensa que els quatre fundadors, en Casas Romeu, Trilló i Rossinyol, traslladen aquesta modernitat viscuda a la capital francesa a casa nostra. I, de fet, per això es diu els quatre gats, no? És a dir, perquè són ells, aquests quatre fundadors, que s'emmirallen en totes les activitats, aquest laboratori d'idees que van ser el Chat Noir i a casa nostra dels quatre gats.
Uh-huh. I també aquell cartellisme, no?, tan simbòlic de l'època.
Sí, de fet, clar, és a dir, en aquest moment, doncs, el que es fa és, doncs, agafar-se una identitat gràfica pròpia i el cartellisme i el que són les il·lustracions que estan publicades a les revistes artístiques i satíriques del moment, doncs són uns aparadors boníssims, doncs, per promoure aquesta modernitat que ens senten tots ells. Pensem que el gran el principal cartellista de tots ells és Alexandre Riquet, un lluc, un membre de Sant Lluc, però a partir d'aquí el gran referent es converteix en Ramon Casas. I a partir de Casas, doncs, ja venen la resta dels joves, no? En Picasso, en Torres García, en Xavier Gosset, en Joan Cardona, el Ricardo Piso i un gran, etc.
Doncs una mostra que, com dèiem, està al carrer Balmes, al número 48 concretament, i que us permetrà conèixer aquest Museu del Modernisme que tanta gent d'aquí justament no el coneixem i que ja és hora que el coneguem. I ara, amb aquesta excusa d'aquesta mostra, on es poden veure quasi 200 obres entre pintures, dibuixos, cartells, escultures i peces de mobiliari, doncs, i que formaven l'imaginari d'aquesta bohèmia modernista, val la pena trepitjar-ho fins al 14 de juliol. Gabriel Pinó, moltíssimes gràcies.
Al contrari, gràcies a vosaltres.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
Parem a parlar-nos, a parar-nos, a pensar i a parlar sobre filosofia. Avui amb la Montse Crespin. Montse, molt bon dia.
Bon dia, Noemí.
Avui per parlar d'un tema que tothom té en boca, perquè tothom es considera en algun moment una mica intel·lectual.
Sí.
És a dir, en el moment en què toquem una mica el món de les idees o que ens parem a pensar i ja diem hem entrat a la intel·lectualitat. I quanta gent s'autocalifica també d'intel·lectual. I tu has dit, anem a precisar una mica què és exactament un intel·lectual.
Sí, la pregunta seria què és exactament un intel·lectual,
sí,
no?
Sí, sí.
I segurament no trobaríem una única resposta, no? Perquè és veritat que el concepte mateix remet a una autorreferencialitat de l'intel·lectual sobre si mateix. O sigui, habitualment és l'intel·lectual el que a si mateix es diu que és un intel·lectual i, per tant, deixa, no?, sense definir el què. I el que espera l'intel·lectual és que algun altre li reconegui com a tal, no?, que li reconegui com a intel·lectual. Què és el que a mi m'interessa molt més i crec que és ben interessant pensar-hi, no? És quan aquest intel·lectual, com a figura pública, passa a ser també una figura mediàtica, no? Jo què sé, de sota aquell que apareix en un programa de televisió i posa, no?, a sota, no?, el nom i cognoms i el rètol, intel·lectual, no? Llavors, per què és important això? Perquè els intel·lectuals, aquests intel·lectuals, no?, tenen, no?, amb aquesta dimensió pública i, per tant, política, tenen una, a vegades, subordinació, no? Subordinació a què? Doncs subordinació precisament a aquests poders polítics o també podríem parlar dels poders de la comunicació.
Segur.
Sí, sí. Jo crec que
i tant.
En alguna ocasió teniu algú que
els
us ha dit com et presento intel·lectual,
intel·lectual,
no?
Exacte, sí, sí, sí.
I què és el que passa, no? I voldria, en aquest cas, perquè veiem, un exemple és les contradiccions a vegades entre els que s'autonomenen intel·lectuals, però a més li posen la coletilla, per dir-ho així, d'esquerres. I un sociòleg, el James Petras, no?, nascut l'any 1937, va dedicar-ne, no?, un article que jo penso que és molt interessant, on precisament, clar, no?, parlava que aquests intel·lectuals i la coletilla o adjectiu d'esquerres tenien certes contradiccions i va fer tota una sèrie de tipologies sobre l'intel·lectual. Us passo a dir algunes, no? Intel·lectual en lloguer. Diu, és aquell, no?, que vaga per un ampli espectre polític oferint els seus serveis a una varietat de patrons, no? Estic en lloguer, per tant, defenso A, defenso B, C, el que tu vulguis. Intel·lectual de casa, no? Viuen en l'univers d'altres intel·lectuals o a la seva reflexió interna. Per Petras, l'exemple típic o paradigmàtic d'aquest intel·lectual de casa són els postmoderns, no? És això, no? Aquesta creació del seu propi llenguatge exòtic que només comprèn ell o ella o els seus iniciats.
És ben bé així.
Després, intel·lectual en angoixa perpètua. Són els que circumvenen els problemes socials i econòmics i s'emparen en arengues majestàtiques, no? És veritat, no? Aquell que el que és majestàtic és viure, no?, amb aquesta contínua angoixa, no? Perpètua.
Sembla que l'angoixa, exacte, ho fa encara tot més intel·lectual, no?
No es permet cap tipus de concessió.
Sí, tot és horrorós i tremendo.
I connecta, ho faria bona parella, no m'hi fixa't, amb els intel·lectuals pessimistes, que també és un tipus, eh? Es mantenen en la revisió de derrotes històriques i aquestes, no?, parapeten la seva acció i serveixen de pretext per no fer res davant la situació en la qual viuen.
Exacte.
Si tu vius en el passat, tu sobre el passat pots dir el que vulguis.
Sí, sí. No cal que et mullis, no cal que canviï res. Tot...
I mira, a l'actualitat sí que, no? Necessita, no?, que et mullis una miqueta.
Exacte. I a més pots fer sentències, perquè, eh? Ja
absolutament. Llocs comuns, no?, com vam parlar un dia,
exacte,
no?
Exacte, sí, 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 sí.
I, per últim, no?, ens diu Petres, intel·lectuals irreverents, no? Són aquells que decideixen del reconeixement. No necessiten aquest reconeixement, no necessiten la publicitat, no?, dels seus mèrits. No tenen pretensions. I segurament aquests irreverents són antiherois, no?, i perdedors davant la supremacia, no?, o jo què sé, el discurs que sigui hegemònic en cada moment.
Sí, sí, no, déu-n'hi-do.
En fi, jo crec que amb aquesta petita, simplement, classificació que fa Petres, no?, segur que ens hi pot servir una miqueta i segur que els nostres oients han anat pensant en alguna persona que cau dins intel·lectual en lloguer, de casa,
exacte,
el pessimista, irreverent, etc.
A mi m'agrada molt aquest d'intel·lectual en lloguer perquè moltes vegades a les tertúlies en trobem també una miqueta. Jo, mira, tinc aquests principis, però si algú me'n ofereix uns altres, també puc agafar-los.
Perquè què és el que mana? En lloguer és, escolta, quan
qui
em pagues,
paga, mana,
no?
Exacte, doncs jo, si vols, per aquesta quantitat et defenso el que calgui.
Això. No? El que antigament eren els sofistes.
Els sofistes, mira, exacte. Sí,
eh? Intel·lectual en lloguer, per tant, els sofistes.
Els sofistes, doncs, per tancar, recomanem, en aquest cas, un text de Petres.
El text de Petres, on apareix, no?, aquesta categorització que porta per títol Los intelectuales de izquierda y la desesperada búsqueda de respetabilidad. Mm-hmm. Que es pot trobar en línia a la revista Filosofia Política i Economia en el Laberinto de l'any 2001.
Doncs fins aquí la nostra petita reflexió sobre el món de la intel·lectualitat de la mà de la Montse. Montse, com sempre, gràcies.
Gràcies a tu, Noemí.
Ens agrada passejar i passar el dia per les nostres fires. L'Òscar Milla ens proposa cada setmana sortides per visitar algunes de les fires que se celebren a casa nostra i ho fa normalment amb temps perquè qui vulgui doncs es pugui organitzar. Òscar, molt bon dia.
Bon dia, Noe. Avui us proposem anar fins a Vilafranca del Penedès, on se celebra la Fira dels Enamorats, també coneguda com la Fira de Maig. Seran els propers 12, 13 i 14 d'aquest mes al recinte firal i qui s'hi acosti es trobarà la fira multisectorial més gran del Penedès. Automoció, maquinària agrícola, comerç, indústria, equipament de la llar, artesania, experiències enoturístiques, degustació de vins i gastronomia del territori i també d'altres activitats culturals, espectacles i espais d'oci per a famílies.
Escolta'm, i per què porta el nom de Fira dels Enamorats? Quins són els orígens?
La resposta a aquesta curiositat ens la respon ara mateix Joan Manel Montfort, regidor de promoció econòmica de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
Bé, doncs els orígens de les Fires de Maig o dels Enamorats de Vilafranca es remunta a la primera referència escrita, la tenim al 1528, per tant una mica portem ja 500 anys, aquí 5 anys farem 500 anys de les Fires, la primera referència escrita, però segur que venen de molt abans, eh? De fet, es diu doncs que abans que existi Vilafranca existia un mercat aquí, no? Per tant, i penseu que de Vilafranca se'n diu que Vilafranca fires a piles i mercats agrapats, eh? Per tant, és una trajectòria que ve de molt lluny i que, a més, doncs, ha rebut diferents noms, ha celebrat a diferents indrets, però sempre una mica pels vols d'aquestes dates, que és la primavera, i que, per tant, d'aquí el motiu, doncs, de la Fira dels Enamorats, on la gent dels pobles al voltant i també de la pròpia vila es reunien, es congregaven i, per tant, doncs, es coneixien i mantenien relacions de tipus amorós, i d'aquí ve una mica el nom de Fira dels Enamorats, coincideix també amb Sant Jordi, per tant, una mica té tot un sentit, no?, i han volgut doncs mantindre aquest nom que ja ve doncs d'aquests orígens medievals.
Doncs aquí està aquesta història tan bonica, la de la Fira dels Enamorats, que ja al segle XIX era un punt de reunió entre els joves de la comarca on sovint sorgia l'amor.
Doncs una tradició que val la pena mantenir ben viva. Gràcies, Òscar, i fins la setmana vinent.
Recordeu que més informació sobre Fires de Catalunya al web fafic.cat. Fins la setmana vinent.
Moment ara per saludar en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. Mira, un dia com avui de 1948, neix a Verges Lluís Llach i Grande. No crec que pugui dir massa coses que no sapigueu d'en Lluís. Només recordar que el setembre de 1979 va ser el primer cantant no operístic d'actuar al Gran Teatre del Liceu. I que el 6 de juliol de 1985 va reunir 100.000 persones al Camp Nou, en el que fins aleshores va ser el concert d'un sol artista més important fet a Europa. El dia que va néixer en Lluís, a la ràdio de mig món s'hi escoltava aquest tema de la gran Mahalia Jackson, Move On Up a Little Higher. Una mica més amunt, és el que cantava la Mahalia, i estic convençut que aquest missatge va calar en l'entorn del Llac i en ell mateix. El 1948, a la ràdio d'aquí podíem sentir una joveníssima Lola Flores enlluernant la parròquia amb la seva La Zarzamora.
Le hablo primero a un tatante y olé, y luego fue un marqués que la llenó de brillante y olé, de la cabeza a los pies. Decían la gente que si era de hielo, que si de los hombres estaba...
Un contrast entre la Jackson i la Flores. Però ja ho veieu, la cosa anava d'això precisament. Sort de la ràdio que ens permetia treure el nas per atendre els missatges que ens donava la gent prestigiosa que visitàvem. El 1948, Ràdio Barcelona ens oferia en directe les paraules de comiat a la ciutat que el Premi Nobel Alexandre Fleming ens adreçava després d'haver-nos visitat. El descobridor de la penicilina va fer unes jornades entre nosaltres contactant amb personalitats de ciència locals i coneixent la vida social de la ciutat. Igualment, i també per ràdio, podíem sentir com Salvador Dalí rebatia les paraules que Joan Miró li havia etzibat. Dalí és un pintor de corbates.
Cuando la tuvo delante y le se dijeron no sé qué, de aquello que hablaron ninguna sabía.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Marc Marcells, quins nervis.
Ai, no, estic trist.
Nova
mira,
temporada
estic trist. Sí, no, perquè ara diràs, digues.
Nova temporada al Liceu, que sí. Ja la presenten.
Sí, però ja són 4 anys fent les noves temporades, i això al final... Però si acabem de començar l'anterior.
Sí, abans d'ahir.
Sí, era abans d'ahir que tornàvem
és
de l'estiu.
Ara t'entenc, ara m'has posat trist també.
Però com passa el
temps? Massa ràpid.
Bueno,
massa
en fi.
Ràpid.
Bueno, doncs sí,
però
el que deia...
Però pinta molt bé, eh?
Què?
Que pinta molt bé.
Home, mira si pinta bé... que l'he de fer en dues seccions. A mi la gent que em perdoni, però no em cabia tot en una. I dic, mira, la setmana que ve...
A més, volem que ho facis bé.
Mira,
que ho expliquis bé.
De dues maneres. Avui parlarem dels greatest hits que no us heu de perdre. I la setmana que ve parlarem de tot el que no us heu de perdre, però que no és tan greatest hit.
Val, em sembla perfecte.
Us sembla?
Sí, sí.
Vamos allà. Comencem amb romanticisme rus, i quan dic comencem, no només dic la secció, sinó la temporada. Comencem amb el Yevgeny Onyegin de Tchaikovsky. I aquí està aquesta senyora russa, llora que té llora, perquè està llegint una...
Bueno, ja
veureu. És d'aquestes coses tràgiques, sí. D'aquests amors impossibles, i ningú feia el romanticisme com els russos.
Ah, sí?
O sigui, allà s'havien de matar per amor i aquestes coses...
Arribant
per
pam, fins al final.
Fins al final. O sigui que aquesta serà la que inaugurarà la temporada. Ara no us porto una òpera, us porto una altra cosa que també crec que serà molt imperdible i que heu d'anar a veure, i se sentirà aproximadament així. Ja estàs tota Madame Butterfly.
Sí, molt previsible, però és que Madame Butterfly és fantàstica.
Però deixeu-me tirar el gerro d'aigua, però vindrà una notícia encara millor. No ve Madame Butterfly, la que ho canta és la Victòria dels Àngels, i hi haurà un homenatge merescudíssim
molt
a la Victòria dels Àngels.
Home.
Amb una corriola de sopranos èpica per cantar lit, etc., de les peces més famoses que ella va popularitzar. Així que això tampoc ens ho hem de perdre. L'homenatge a la Victòria dels Àngels ja per un tema patri. Hem d'anar a veure a la gran, gran, gran soprano en el seu homenatge. I ara anem a veure una altra peça també èpica de la història del Liceu. Fa així.
Durandot.
I direu vosaltres, otra vez?
Sí, perquè passen moltes vegades pel Liceu.
Sí, però escolteu una cosa. Torna al muntatge original de Núria Espert, que va reinaugurar el teatre després del segon incendi el 1999.
Caram.
Ergo, quan digueu, oh, com m'hagués agradat estar aquella nit allà i tal... Ara la torneu a tenir. Producció pròpia, per tant, torna a l'escenari i, per tant, la podreu veure, així que... Poca broma.
Fantàstic.
Veniu a veure Turandot de Puccini. I de Puccini a Bizet i saltem a Carmen.
Com disfrutarem aquesta temporada.
I bueno, aquest que canta ara en Jonas Kaufman, bé, no cantarà la Carmen, cantarà l'Adriana Lecobrer, en parlem d'aquí a uns minuts. Però, si us plau, aneu-lo a veure, perquè jo, si a mi em cantés això a l'orella... giraria molt a poc la cara i li faré un petó als morros. Oh, s'ha acabat, deixem-ho.
El teu estil propi,
clar,
marca
evident,
d'autor.
Evidentment. La Carmen de Calixto Vieito, una altra producció pròpia de les més famoses de la història. Aquesta Carmen està girant per tot el món, fins al punt que és de les poques produccions que s'han repetit les escenografies perquè pugui voltar encara més. Així que, Carmen, l'heu d'anar a veure. Però, un dels meus compositors preferits, Verdi... O no Verdi? Vols Verdi?
Verdi, Verdi, Verdi.
Doncs si vols Verdi, ja Balo in Maschera. Vamos allà. El Balo in Maschera, com ens agrada aquest ball de màscares que acabarà amb una mort molt anunciada per una de les bruixes més famoses de la història de l'òpera i de Verdi, que és la Ulrica. És a dir, que aquí estarem preparats per explicar-vos aquesta història sueca. No ens farem els suecos, és una història que va passar real a Suècia sobre un magnicidi i, per tant, aquí caurà. Però també passarem per un altre gran, gran, gran del verismo, que és l'Adriana Lecobrer de Xile. Sentim-la amb la veu de la Cavaller. La firma aquesta, Cavaller, eh? Em sap greu perquè avui no ens podem parar a escoltar, però
perquè
mira...
Perquè ara ens hi quedaríem,
La pell de gallina, la pell de gallina. Metateatre, la història d'una actriu que acabarà morta de la manera més insospitada de la història de l'òpera, evidentment, amb tots els romances, amb el tenor, que aquest sí que serà el Jonas Kaufman, i bueno, prepareu-vos perquè entre uns i altres amb aquesta tindrem tela. Els wagnerians, què passa aquest any? Toca, no toca, què passa? Bueno, un sí i un sí no. Toca concert. No tindran la versió sencera, però podran escoltar La Valquíria.
Està molt bé,
si us plau,
també,
no aneu a envair cap país.
No,
ni res de res.
No, no, no.
Bueno, ui, els wagnerianos, els que ens esteu escoltant que sou wagnerianos, Déu-n'hi-do la guerra que doneu. Però també és veritat que, pobres, ara si els hi donen, si no els hi donen, si porten no sé quantes temporades amb Wagner. Tot i que la propera, que hem d'anar cap al Liceu, sortim de la Manon i anem cap al Parsifal. 5 horetes i un rato més,
caram,
eh? O sigui, l'explicarem aquí. Sí, no sé com ho farem, però bueno, ho aconseguirem.
Ho podem fer amb dos parts, si cal.
Ho aconseguirem. Ja que... Exacte, ja ho farem d'una manera o d'una altra. I ara la menció especial al nostre tècnic de so, l'Ernest, que ens diu que aquest Beethoven sona himne d'Espanya, però... El que escoltareu ara és el Fidelio de Beethoven, no us la perdeu. Home, ja voldríem un himne compost per Beethoven i que sonés. També, poca broma, la tocarà el Gustavo Dudamel, el Fidelio, amb la seva orquestra, i per tant, Fidelio és d'aquestes òperes de Beethoven... Per cert, quan dic aquestes òperes de Beethoven, m'autocorregeixo perquè és l'única que va escriure Beethoven.
Això t'anava a dir, Beethoven, òpera...
No, 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 molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Saps tu, no és veritat, és que és... només en té aquesta. Per tant, l'heu d'anar a veure. Meravellosa.
Sí?
I escolta, acabo amb una que vaig amb la llengua fora. La setmana que ve ja farem més reposadament. Però és que avui...
és un programa supercomplert.
Home,
i a més extens,
per tothom,
eh?
Té per tothom. Sí. Però amb què acabo?
Amb què?
Amb l'únic.
Ai.
Amb el gran.
Ai.
Amb l'incommensurable Rossini. Torna la seva Cenerentola.
Oh.
No us oblideu que és aquest gran conte de la Ventafocs musicat pel gran Rossini.
Oh,
això és
fantàstic.
Somriures absoluts. Aquell, el mal dia, aneu a veure la Cenerentola,
sí,
de Rossini.
Sí, senyor. Quina perleta, eh? Hem acabat amb la cirereta del pastís.
Ah, oh, sí, agafo aire.
Ai, encara ens queda més.
Encara ens queda més, però la setmana que ve farem les peces més estranyotes que també s'han d'anar a veure.
Sí, senyor. Doncs Marc, ens quedem amb aquest trosset de la Cenerentola.
Oh, que bonica és, m'encanta.
Hi ha una dada que ens ha cridat molt l'atenció. A Catalunya, una de cada quatre llars amb fills és monoparental. En volem parlar amb l'Edu Conti, que ell és expert en finances personals. Edu, molt bon dia.
Molt bon dia.
Arribar a final de mes no és fàcil per molta gent, però suposo que més encara per aquestes famílies on la responsabilitat d'aconseguir els recursos recau en una única persona. És a dir, avui volem parlar d'aquesta realitat que jo crec que la fa extremadament més complicada i que per un expert en finances personals com tu jo crec que val la pena aturar-nos-hi, no? Per començar, ens podries explicar una mica més detalladament quan parlem d'aquestes xifres, no? Una de cada quatre llars en famílies és monoparental. A què ens referim? Ens dones més dades?
Sí, alguna dada més, mira. En primer lloc, parlem de definició, no? Què seria una llar monoparental segons la Generalitat de Catalunya, que és la que també administra, per exemple, el carnet de famílies monoparentals. És una llar en la qual un o més fills, menors de 21 anys, conviuen amb un sol adult i, a més en depenen econòmicament. He dit fills menors de 21 anys, però si, no, si estan estudiant també poden ser menors de 26. Eh? És a dir, que es pot estirar fins als 26 anys sempre i quan aquests fills estiguin estudiant. Aquesta seria la definició, diguéssim, més legal o normativa. Després, tu comentaves que una de cada quatre llars són llars amb una família monoparental. Jo donaré una altra dada que també és interessant. Si parlem de menors de 16 anys, un de cada 8 infants a Catalunya, en aquests moments, viuen en una llar monoparental.
És una xifra molt elevada.
Sí. I això, aproximadament, per posar una xifra, són uns 150.000 nens i nenes. I no està mal, és una xifra important. Després, nombre de fills. Les famílies monoparentals, en una gran majoria, tenen només un fill. I el 70% són llars amb un fill. I en un 25% són llars amb dos fills. És a dir, que en total, el 95% dels casos estem parlant de famílies amb un o dos fills. Aquesta seria la regla general. I després, una dada molt important, i també des del punt de vista de les finances personals, després parlarem, suposo, de per què, és el fet de que hi ha una gran majoria de dones a les llars monoparentals. Això tots ho intuïm, però és una dada...
objectiva.
Objectiva i jo diria que clamorosa, no? O sigui, el 80% de les llars monoparentals, l'adult és una dona.
Suposo que això, aquest fet, ho deu fer encara potser més complicat.
Sí, home, de fet, clar, aquí hem de pensar, en primer lloc, la taxa d'activitat, no? La taxa d'activitat, saps que són la part de la població de més gran de 16 anys que està activa laboralment. No vol dir que treballi, però que està activa vol dir que o treballa o té la voluntat de treballar. En aquests moments, any 2023, encara la taxa d'activitat dels homes és bastant superior a la de les dones. Això vol dir que encara no hi ha una igualtat en relació a la feina, no? Encara hi ha molts més homes, percentualment, que estan actius laboralment que no pas dones. Això fa que, clar, en el cas de les famílies monoparentals, doncs tinguem un percentatge més alt de dones que potser no estan actives laboralment, no? I que això també ho fa tot més difícil. Després hi ha un segon punt, que és la bretxa salarial, no? Se'n parla molt, sembla que es vagi fent més petita, però la realitat, segons les últimes dades de l'Observatori del Treball de la Generalitat de Catalunya, el salari brut mitjà dels homes a Catalunya és de 30.000 euros i el salari brut mitjà de les dones, 24.000.
És que aquestes diferències...
Clar, són diferències que no són petites, tampoc.
Ho mostren tot ben clarament, no?
Són diferències que... indiscutibles. A més, la desigualtat salarial és més gran quan els salaris són més baixos i quan les feines són menys qualificades. Si imagines la situació, no? Família monoparental vulnerable, amb pocs recursos, amb una dona que treballa, però que a sobre cobra menys pel fet de ser dona, no? Doncs això també s'ha de tenir en compte. Jo recomano molt, faig un mini encís, una sèrie que hi ha a Netflix, que es diu L'Assistenta, no sé si l'has vist, una minissèrie.
Oh, preciosa, amb una delicadesa...
Molt maca, però...
Molt maca, però molt dura.
Molt dura, i retrata ben bé aquesta situació. Una noia jove, amb una filla, amb dificultats de violència de gènere, i que té que viure ella sola i ocupar-se de la seva filla i tirar endavant. Doncs aquesta és la situació, no? També és important veure que aquestes dificultats econòmiques que tenen les famílies monoparentals les podem veure, per exemple, hi ha un estudi que publica cada any l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'última publicació es va fer el mes passat, amb dades de l'any 2020, i el que fa aquest estudi és calcular quin és el pressupost de necessitats bàsiques de diversos tipus de família. Val? I, per exemple, en el cas de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, és a dir, Barcelona Ciutat i tot al voltant, Badalona, Hospitalet, inclús Sant Cugat, Castelldefels, tots els municipis de l'Àrea Metropolitana, el que necessita per arribar a final de mes una família amb dos adults i un fill, són 2.700 euros. I el que necessita una família amb un adult amb fills, 2.400. Què vol dir? Que quan hi ha dos adults, aquests 2.700 els poden cobrir amb dos ingressos de 1.350.
Clar.
Però quan hi ha només un adult, aquests 2.400, sí, com els cobrim?
La mateixa persona ha d'arribar a aquest sou.
La mateixa persona ha d'arribar a aquest sou, o què pot fer també? Complementar-ho amb ajudes. Però si no hi ha un sistema d'ajudes eficaç, aquesta persona té una missió impossible. Llavors, per això és tan important també que reivindiquem i que es doni a conèixer molt més el sistema d'ajudes que hi ha a Catalunya, no? I que, a més, ja ho saps, que beneficia o que pot beneficiar a les famílies monoparentals.
Clar, perquè justament aquí és on volíem arribar. És a dir, si hi ha algú que t'està escoltant i que és conscient de que la seva situació està així, com es fa per sortir en aquesta roda de hàmster i quins consells podríem donar a les persones que tenen al seu càrrec una família monoparental?
Podríem donar molts consells, i a més un tema que és molt interessant perquè és una gestió difícil de l'economia, però jo te'n donaré 5, així ràpidament. Mm-hmm. El primer és que si bé recomanem per tothom que hi hagi una planificació de l'economia, que la gent faci un pressupost, això ja saps que ho recomano per tothom, però és que en aquest cas és una obligació. O sigui, és molt important que una família amb aquestes circumstàncies tingui un pressupost al dia. Són famílies que en general tenen menys ingressos que la majoria, perquè només hi ha una font d'ingressos. Llavors, és important tenir un pressupost detallat per controlar les despeses, i això també és una cosa que pot ajudar a prevenir l'endeutament. Si entrem en una roda de descontrol econòmic i caiem en l'endeutament, és més difícil sortir-ne. Val? En segon lloc, estalviar. Estalviar no és fàcil, quasi sembla una broma amb les dades que t'he dit abans, no? O sigui, una persona que té que fer front... una única persona a 2.400 euros de
despesa. I a sobre n'ha de retirar uns quants per poder fer aquest calaix, no?
Exacte. Doncs igualment, encara que jo sé que és difícil, molt difícil, i que a vegades senzillament és impossible, ho hem d'intentar. Val? Ho hem d'intentar perquè sabem que l'hàbit d'estalviar, encara que siguin quantitats petites, ens pot donar una mica més de força davant de situacions imprevistes o complicades. No?
Jo crec que el secret seria aquest. Encara que siguin petitíssimes sí. quantitats... Més val que estiguin apartades que no que se'ns escapin de les mans.
Exacte. El que es pugui, que sigui un hàbit més de gestió econòmica. En tercer lloc, abans ho he esmentat, buscar ajudes. O sigui, a vegades hi ha una percepció negativa del sistema d'ajudes. No? Hi ha persones, inclús que jo ho he conegut, no? Això, gent que es resisteix a demanar ajudes perquè diuen això no és per mi.
Però tots és que no me la donaran.
No ens la donaran o a mi no em toca rebre ajudes. Hem de deixar clar que qualsevol persona en algun moment de la seva vida pot complir els requisits per rebre ajudes públiques. I s'ha d'aprofitar. O sigui, tenim tot el dret a demanar-ho. Les ajudes no són només per una tipologia de família, són per tothom que compleixi els requisits. Si els estem complint, hem d'aprofitar-ho, perquè això farà que millorin les nostres condicions de vida. I ho hem de fer, ja no et diré, si no és per nosaltres, fem-ho pensant amb els fills. O sigui, hi ha un sistema d'ajudes que en molts sentits és millorable, però en molts d'altres funciona, doncs aprofitem-ho, no? Comencem per treure el carnet de família monoparental i a partir d'aquí busquem totes les ajudes a les quals podem accedir, ja sigui ajudes d'àmbit estatal, d'àmbit de... autonòmic o d'àmbit municipal, que n'hi ha moltes, no? Quart punt, és també important que involucrem els nostres fills amb la gestió financera en una casa amb aquestes dificultats. Quan estem en una llar monoparental, que ja hem vist que la situació econòmica no és fàcil, doncs els fills sempre, vam parlar un dia, sempre hem d'involucrar els fills en la gestió econòmica de...
Si són conscients, ens ajudaran potser a no demanar tant, a donar valor als diners.
Aquí és especialment important que entenguin com funciona l'economia familiar i també els prepararem per una gestió econòmica més efectiva en el futur, no? Però sobretot ajudarem a capejar millor el temporal. I l'últim punt és, té que veure més amb assegurar el futur, no? Una família monoparental, quina característica té? Que hi ha una dependència màxima d'una única persona. Si aquesta persona es posa malalta o no hi és, hem de buscar alguna forma de cobertura. Llavors, mirem o coneguem quines formes hi ha, per exemple, d'assegurances, assegurances de vida, assegurances d'invalidesa, pensant també en el futur dels nostres fills, no? Això també seria important. A vegades això ho oblidem o pensem, ostres, una despesa més no la puc assumir, però com a mínim informem-nos, perquè sí que és important pensar, ostres, què passaria si un dia jo deixo de treballar, perquè per un tema de salut o pel que sigui, no?
Doncs la fonamental haver remarcat avui aquestes xifres que estàvem dient, una de cada quatre llars amb fills és monoparental, però també per tota aquella gent que en principi no està afectada, prendre consciència, com deies tu, d'aquesta necessària creació d'ajudes per la gent que realment en depèn.
Totalment.
Edu, com sempre, moltíssimes gràcies i ja ho sabeu, si voleu saber més coses sobre finances personals, entreu a contieconomia.com, contieconomia.com. En allà en trobareu més informació de l'Eduard Conti. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Noé.
Montse Interiors t'ofereix cases amb ànima.
L'art és passió, és moltes coses que volem incloure dins de casa perquè volem tenir les cases amb l'ànima cuidada. Què millor que l'art per cuidar-la? I avui en volem parlar amb la Meritxell Ribé, que ella és interiorista, amb més de 20 anys de trajectòria professional en el món del disseny d'interiors, fundadora de Room Studio. Meritxell, bon dia.
Hola, bon dia.
I com dèiem, avui venim disposats a incloure l'art dins de casa. Per què és important tenir art dins de casa?
L'art per nosaltres és molt important perquè és part fonamental de l'interiorisme, forma part de les nostres vivendes, del nostre entorn, i per nosaltres és un vestit més, és un moble més dins de casa, no? I és important doncs, saber una mica distingir.
Uh-huh. I per tant nosaltres hem volgut introduir aquest art dins de casa, però coneixent artistes, creadors, creacions, a través d'aquest Espai París que vosaltres mateixos heu creat. Explica'ns què és l'Espai París i per què el veu crear, com va néixer aquesta idea.
L'Espai París, al final, surt d'una necessitat d'espai dins del nostre estudi. Doncs necessitem més lloc per tots. I, bueno, nosaltres, com a estudi una mica disruptiu que som i que ens agrada doncs, fer coses més diferents, doncs vam voler doncs, fer un estudi diferent, a peu de carrer, en aquest cas, per donar cabuda a moltes coses, no només l'art, sinó doncs, altres coses que passen a Espai París. És un espai viu en el qual doncs, sempre coses relacionades, òbviament, amb l'interiorisme, amb l'arquitectura, doncs, neix l'Espai París com a necessitat una mica intencionada d'allò que nosaltres volíem mostrar.
Mm-hmm. És un espai també de debat, però que allà convoqueu pintors, artistes en general, que no estan massa coneguts i que els doneu l'oportunitat que es donin a conèixer.
Nosaltres no pretenem ser galeria d'art com a tal, de fet no és la nostra intenció i no és el que volem aconseguir, sinó és un espai diferenciat, és un espai com tu veuries l'art en una casa, no? Volem fugir d'aquestes galeries blanques, il·luminades d'aquesta mateixa manera, sinó trobar-nos l'art penjat en les parets, il·luminat o amb aquests mobles al rededor que tu trobaries a casa teva, no? I això és molt important, lo de la il·luminació, perquè l'art a vegades s'il·lumina d'una manera que després no és la manera que tens il·luminat a casa. Llavors nosaltres a Espai París volíem tenir aquest tipus aquesta era la intenció, visualitzar l'art d'una manera quotidiana, no? Una manera del dia a dia. La intenció era de convidar a diferents artistes que potser encara no tenen cabuda dins de les grans galeries que hi ha a Barcelona, doncs per recorregut professional, i nosaltres doncs fem també una selecció d'aquells artistes, òbviament, que ens agraden i que poden donar, doncs, bueno, li podem donar visibilitat, no només a nivell de l'Espai París, sinó també a nivell del nostre equip de comunicació, no? I això fa doncs que passin moltes coses, no?, relacionades amb aquest esdeveniment. Un esdeveniment que a vegades hi ha artistes no coneguts, però bueno, sí que és veritat que últimament hem tingut alguns artistes molt reconeguts i alguns que no eren tan reconeguts i ara ho són molt, no?
Mm-hmm. Sí, això si algú vol seguir l'activitat que feu i vol estar al dia i fins i tot vol acostar-s'hi, a on ha d'anar, què ha de fer, on s'ha de dirigir?
Doncs nosaltres sempre diem que som molt actius a redes socials, o sigui, ens poden trobar a The Room Studio, que és al final el nom de general de totes aquelles coses que fem, i doncs des d'Instagram, Twitter, LinkedIn, tot allà posat.
Per tancar, deixa'm dir que Espai París, a més, és un espai molt particular perquè havia sigut un espai totalment industrial i vosaltres el veu reconvertir.
Exacte, nosaltres a l'Espai París era un espai, un taller de canvi de lubricants d'oli per cotxe, un espai doncs, que quan el vam trobar doncs, estava totalment desfet, era ple de bidons d'oli, però tenia aquest encant dels locals típics de l'Eixample amb el seu pati al darrere, doncs, que vam tornar-li l'ànima, no? vam tornar-lo
a reinventar,
a donar-li, doncs, de fet ja va quedar alguna cosa de pàtina, nosaltres doncs, tot el que és el pati al darrere encara estan les parets envellides, li vam voler que hi ha una estructura de vigues molt maques, o sigui, són estructures, és un edifici del 1920, llavors té clar, la base d'aquest local ja és meravellosa, no? Llavors, bueno, nosaltres el vam una mica, li vam posar llum i color.
Doncs avui hem volgut que els nostres oients també visitin aquest espai i que coneguin aquest espai i de pas que també s'apropin en el món de l'art, que li perdin una mica la por a l'art i que la puguin viure a través d'Espai París. Meritxell, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me.
La primera pedra, dissabtes i diumenges amb Noemí Polls.
L'any 1934, el nostre besavi va començar la fabricació i venda de roba per metres. Després s'hi van afegir el fill, el Francisco i el net, el Paco. El Paco es va casar amb la Montse i varen obrir a Sant Vicenç de Castellet la primera botiga d'articles per la llar el 1972. Era la botiga de la Montse. El 2022 es compleixen 50 anys d'aquesta història familiar i de feina. Avui, amb 27 botigues, continuem amb la mateixa il·lusió amb la que van començar el Paco i la Montse. Montse Interiors, 50 anys amb tu.
Des de la seva fundació, el PEN Català ha estat una plataforma per a la projecció internacional de la literatura i dels escriptors i escriptores dels territoris de parla catalana. Aquesta projecció internacional s'ha fet a través de la seva participació activa amb els objectius del PEN Internacional, fonamentalment la defensa de la llibertat d'expressió i la lluita per l'alliberament dels escriptors perseguits. El PEN Català va ser creat l'any 1922, només un any després de la fundació del PEN Internacional. Entre d'altres, aquest PEN Català ha estat presidit per Carles Riba, però també per Foix, per Maria Aurelia Capmany. En l'actualitat està presidit per Laura Huerga i amb ella volem parlar d'aquesta entitat. Laura, molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Déu-n'hi-do, és a dir, aquest és l'any del centenari, tot i que estem al 23, però que ja el vau començar a celebrar al 22. 100 anys d'entitat. Explica'ns una mica l'essència de què és el PEN Català.
Doncs ho explicaves molt bé a la introducció. De fet, el PEN Català sorgeix com un acte de solidaritat amb els escriptors d'arreu del món. De fet, un dels grans articuladors també del PEN és la traducció com a dissolució de fronteres. I el que defensa el PEN, bàsicament, és que no és una associació creada per defensar els propis socis de l'entitat, sinó que es crea per defensar la llibertat d'expressió arreu del món, no? I que doncs, la denúncia d'escriptors perseguits, l'acollida, el refugi i la solidaritat, que també va ser molt important en Catalunya doncs, durant la Guerra Civil i a la postguerra. No?
Mm-hmm. Va néixer a Londres aquest concepte internacional de PEN i que tu em deies és que PEN justament ve d'això, de bolígraf, per escriure.
Sí, PEN traduït és això, és un bolígraf, però les sigles en si mateixes es van escollir perquè la P és de Playwriters and Poets, que serien guionistes i poetes, la E seria per editors i assagistes, i la N per novel·listes, evidentment, no? Llavors això acull a tota la comunitat d'escriptors, traductors, editors, periodistes també, que es dediquen a escriure i que defensen aquests valors.
Dèiem que aquí a Catalunya es va crear només un any després de que es creés a nivell internacional a Londres, i tu em deies, però vam ser els tercers.
Sí, els catalans jo crec que van tenir una visió, i també per la situació en la que hem estat sempre, no?, de la nostra llengua amenaçada, i amb aquest esperit també de solidaritat i de trobada amb altres cultures, van ser uns pioners, i va ser el tercer PEN en crear-se, i per tant té aquests 100 anys, el PEN Internacional té 101, i nosaltres el complirem ara, diguéssim. Però sí, jo crec que uns visionaris, i de fet també una de les grans fites que es van fer és la Declaració Universal de Drets Lingüístics, que es va signar aquí a Barcelona amb iniciativa del PEN Català, precisament.
Una fundació, una entitat que no para de fer activitats. Ara fa poc hi havia una exposició al Palau Robert. Expliqueu-nos quin és el sentit d'aquesta entitat i què és el que esteu fent.
Sí, doncs mira, en aquesta exposició es veu molt bé, no?, la història del PEN, des de com es va viure a l'exili, perquè com no es va dissoldre, però es va fer, no?, es va seguir l'activitat en clandestinitat, com es va refundar anys més tard, bueno, amb les noves juntes i presidències, i com la primera cosa que va dir Capmany, no?, va ser: necessitem una taula i un telèfon, no?, per muntar l'associació de nou aquí a Barcelona. Llavors, en aquesta exposició s'explica molt bé, és una exposició que ara ja ha acabat, que estava al Palau Robert, però que d'alguna manera també volem que trobi altres espais en itinerància arreu dels Països Catalans, i sembla ser que és possible que arribi a Lleida o a Tortosa, i per tant doncs els catalans també puguem conèixer més sobre la història del PEN, de la llengua i de la nostra cultura. I ara, per endavant, tenim dos activitats, bueno, molt importants, dos actes. Un és la clausura del centenari del PEN, on celebrem l'edició del llibre en català, del PEN català, que també explica la nostra història i que es pot trobar en llibreria, i allà doncs el regalarem, i serà una gran festa aquí a l'Ateneu el proper 10 de maig a les 7 de la tarda.
Per tant, el 7 de maig tindrem una cita per conèixer una mica més de prop també les activitats d'aquesta entitat. I avui volíem, després d'aquests 100 anys en els que l'entitat l'han presidit, com dèiem, gent com Foix, com Maria Aurèlia Capmany, el seu fundador Carles Riba, Pompeu Fabra, volíem conèixer-la una mica més, perquè estaràs d'acord amb mi que potser és una entitat desconeguda?
Bé, ara estem treballant precisament per potser adaptar l'associació, no?, al que és el segle XXI, no?, i arribar a... De fet, aquest any ha sigut un gran any en què és adhesions a l'associació de gent més jove, escriptors més joves, traductors també, i crec que a nivell de comunicació estem arribant també gràcies al centenari, la celebració i tot això. Doncs ens està coneixent més gent, perquè de fet estem en un moment molt delicat en qüestió de... la defensa de drets humans i de la llibertat d'expressió en concret, que és, diguéssim, el més important. Sense aquest no podem exercir la defensa dels altres drets humans, no? És com essencial a la defensa dels drets humans. I, per tant, suposo que això és una cosa que ens crida molt, perquè estem en una situació molt delicada a nivell global.
Doncs des d'aquí, com dèiem, volíem explicar avui més concretament què és el que fa el PEN català, que ara justament és una entitat que compleix 100 anys. Laura Huerga, presidenta actual del PEN català. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies.
La primera pedra @racu.cat. La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Sí, ahir teníem jornada de reflexió al cinema, perquè vam anar a veure una pel·lícula densa en quant, sí, a contingut ètic.
Sí.
Joan Maria Morros, bon dia.
Bon dia.
I vas dir, doncs demà tindreu sèrie televisiva, que tampoc allò alegre no serà.
No, gens.
I llavors ens has deixat aquí amb el dubte de què?
Què? Doncs mira, és d'un assassinat. 5 assassinats.
Carai.
I una mica heavy, eh?
Sí?
Està basada en fets reals, això va passar a la Gran Bretanya l'any 85, quan es va trobar els cadàvers de 5 persones d'una mateixa família que estaven morts en una casa al comtat d'Essex. De fet, el títol en castellà és Los Crímenes de Essex i en anglès és White House Farm.
I love you, Daddy. I love you too, sweetheart. Be good, okay? I'm back in a few days.
I és una mica heavy, perquè aquests cinc membres de la mateixa família són a veure, dels dos avis, el matrimoni que són els propietaris d'aquesta casa que trobem a Essex, la seva filla i els dos nens petits de la filla.
Déu-n'hi-do.
Els van trobar tots morts en aquesta casa, assassinats a base de trets, i no d'un, dos o tres, sinó d'uns quants trets. El que avisa la policia és el fill, val? És a dir, el fill, el germà i el tiet, que diu a la, truca a la poli i els diu: escolta, que acabo de rebre una trucada del meu pare que diu que la meva germana, que està a casa seva amb els dos nens, s'ha mig trastocat i que passava alguna cosa, i a partir d'aquí la trucada ha parat. Arriba una patrulla de la policia allà, després, al cap de pocs minuts, arriba el noi que ha fet la trucada, i es troben amb aquests cinc morts a dins de la casa. I a partir d'aquí ve la investigació.
Quants capítols?
Sis.
Sis capítols investigant.
Sis capítols investigant, al final ja va... A veure, són fets reals, és a dir, yeah. si ara poses Los Crímenes de Essex, et sortirà tota la història, i déu-n'hi-do, perquè me la vaig estar mirant tu també a la Wikipedia, i déu-n'hi-do de tot el tema que hi ha. La sèrie t'has dit que està molt bé i t'enganxa molt, sobretot per veure les diferents variacions que té. Aquí, evidentment, tot gira al voltant del nano que fot... que fa la trucada.
Clar.
I que és el que desperta això i que provoca les sospites de la policia amb la seva conducta immediatament posterior, les hores i els dies posteriors a que hi hagi hagut aquests assassinats. Hi ha un poli, en concret, que és el que no li acaba de quadrar la seva actitud amb el que ha passat, en com va fer la trucada, en com va arribar, en com es van trobar a la casa, i a partir d'aquí anem veient el fil.
Mm-hmm.
I prou.
No, està bé. Filmin.
Què et sembla? A Filmin, sí. És una sèrie de la ITV, boníssima, és a dir, està molt ben explicada, està molt ben ambientada, jo, a més, és d'aquelles que t'enganxen absolutament, per molt que si comets l'error de veure i ja saps quin és el final, però tot i això, anar veient quina és l'evolució i com es van variant els caràcters dels personatges en determinats moments, està molt bé.
Doncs escolta'm, tenim sèrie ja, Los Crímenes de Essex.
Sí, a Filmin, una temporada que són sis capítols, i això, basada en fets reals amb l'assassinat. Sí que t'haig de dir que tenen, això no passa res, tenen el detall... quan ensenyen els cadàvers, només s'ensenyen els grans.
Ah, molt bé.
Sí.
Doncs escolta'm, hi ha una sèrie basada en fets
reals
i que, per tant, encara la fa més seductora, eh? Som així, mira tu.
Som així. No, i a més és... A veure, siguem freds, és a dir, tu tens una acció com aquestes i automàticament de seguida penses d'això, segur que en fan... Els americans en farien una pel·lícula. Els anglesos també acostumen a fer bastant aquest tema, i amb aquesta la van clavar bastant. És una de les sèries que va tenir un cert èxit a la ITV i que aquí a Filmin també està funcionant molt bé.
Doncs la mirarem.
Intento portar alegria la setmana que ve.
Va, sí, una mica de risses, no? Riurem una mica, almenys? No. Somriurem.
Amb la pel·li, no.
Amb la pel·li no. Ah?
Amb la pel·li no, ja
doncs
t'ho dic ara.
És igual, pensarem i reflexionarem.
Molt bé.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Isabel Vinaixa, molt bon dia.
Noemi Polls, molt bon dia i molt bona hora.
Ai, quina bona manera de tancar el programa, com sempre,
sí.
musicalment parlant,
sí.
De temes, i avui ens portes un tema d'aquests que t'agraden a tu i que ens agraden
sí.
a tots.
Avui us porto un tema que heu escoltat infinitat de vegades, que estic del tot segura, i segur que no m'equivoco, que l'heu ballat. Que quan la tonada, potser la primera tonada no l'enganxeu, però és una cançó que en el seu moment és un, o sigui, et porto tres versions, però la cantant que està, la tenim tots al cap, que és l'original, que és la que jo tinc al cap, que tothom es pensa que és l'original, no és. És a dir, aquesta bona dona, que és la Viola Wills, va fer una versió dance l'any 1988 i aquesta cançó la va pujar a l'èxit, però realment no és d'ella. És una cançó de l'any 51, la qual ella la va remesclar i la va fer molt famosa l'any 88.
A veure, va.
No parlem més i posem la primera versió. Got along without you before I met you, gonna get along without you now. I tant, que l'hem ballada.
I tant.
Però aquesta versió, que sí, que soni una miqueta més, ara t'hi qui és. And you never cared if it got me down. You had me worried, I was on my guard. But you laughed at me, cause I tried to hard. Boom, boom. Aquest bum-bum, la viola Wills a l'inici feia ahà, ahà, na-na-na-na-na-na-na, no diré el títol perquè
és complicadillo, eh? Però no facis dir-m'hi tampoc.
No, no diré, la gent
sap quina és.
A la tonada ja sona. Aquest que estem escoltant és un cantant i guitarrista, actor nord-americà que es diu Trini, bueno, que es deia Trini López, que va fer una versió doncs, més així, més... Mira, com si fos més infantil.
Sí, més innocent.
Més innocentota, exacte. I molt fresqueta, i amb veu d'home, que estem acostumades potser a la Viola Wills, que evidentment és una dona. I m'ha fet gràcia aquest inici d'aquest gran tema.
Exacte,
que ella la va posar l'any 79, però la va fer molt famosa l'any 88, perquè van fer aquestes típiques versions més discotequeres. Eh? Mm-hmm. Et poso la segona?
Va, sí.
Doncs vinga, fem el canvi, sisplau, fem play. Estem parlant de la cantant i compositora de música country, així una miqueta més, ja ens n'anem a aquest estil més americà, que es diu Skater Davis. També diferent, una mica més oldie, més antiga, no tan acostumats a ballar-la, més suau, més deixar posar, més d'ambient, és a dir, diferent.
Sí, però aquestes veus sempre són com a molt meloses,
Ai, jo les trobo encantadores.
Acompanyen molt.
I com que són, em perdó, sonen antigues,
sí.
Estem acostumats a cançons que potser et costa fins i tot saber què estan dient,
sí.
Almenys això és en anglès, d'acord, que molt, no sé què es diuen, però almenys sona bé, no sé si m'explico,
acaben
la frase, queda ben dita, no com ara que s'ho mengen tots, saps? Aquí ho deixo. No et facis dir.
No t'ho faré dir, però no. Ja em sembla que tu no m'ho entès.
El que sí? Doncs vinga.
A veure, va, el tercer tema.
El tercer tema, la que jo crec que és la més versió i la que potser t'agradarà més.
Ah,
o,
sí?
Bueno, no ho sé, a veure.
A veure,
Fem play. Són dos veus, el grup és un duet de música indie folk americans que es fan dir She and Him. El disc que es diu Volume 1, que jo el vaig descobrir ara potser 5 o 6 anys, es dedica només exclusivament a versions. I jo els vaig descobrir arran de buscar cançons de Nadal i en tenen bastantes, i aquest Volume 1 està francament molt bé perquè és aquest estil versionant cançons molt típiques, oldies molt reconeguts, amb aquest estil així més melós, més a cau d'orella, més tendre també, i també una miqueta infantilon, perquè té una veueta així de... com de... ai, que em trenco, saps? I m'ha fet molta gràcia poder posar-la.
She and him,
exacte.
Molt bé, doncs són aquests grups que ens agrada redescobrir amb tu, perquè, escolta'm, descobrirem no només aquest tema, sinó tot un món de versions i de temes propis que sempre ens sorprenen, Isabel.
Plegat.
Doncs vinga, ens quedem amb aquest tema.
Perfecte.
Que vagi molt bé el diumenge, Isabel.
Igualment, adéu.